Aquesta setmana he llegit Plagia millor, de Manel Oller, i Calla i paga, d'Inés García López, els dos primers volums de la col·lecció Biblioteca d'Edalús d'assaig impulsada per l'Escola Blum i l'editorial Periscopi. Aquesta és una col·lecció ambiciosa i nova que celebrem moltíssim, sobretot pel fet que pretén publicar assaig d'alta volada sense la carcúndia estilística de l'acadèmia. El primer text, el professor Oller, repassa la història del plagi, que és una història paral·lela sobre la singularitat literària, un camí que comença amb la creació dels intel·lectuals professionals de la il·lustració i que acaba solidificant-se el romanticisme amb l'obsessió dels autors per l'originalitat. D'aquí Oller surfeja en el concepte de plagi en tant que conversa no escrita entre autors i mecanisme de creació literària fonamental, sortosament insalvable, i l'assaig acaba en una reflexió interessant sobre la necessitat o no de mantenir la idea de copyright. El text d'Inés García López té un altre camí. A partir de la diferenciació clàssica entre subjectivitat i subjecte, l'autora ens recorda el malestar de la cultura contemporània i s'endinsa en la crítica del capitalisme dels imperatius que deriva en la retirada del llenguatge, en l'acte de callar i en l'hiperconsum del pagar. García López torna a la reflexió sobre l'alienació, la imposició de caràcters i la necessitat de tornar a parlar de la cosificació amorosa i sentimental que degrada els vincles. També acaba apostant per sortir del cicle capitalista, posant límits i dient que no a les coses. Aquests són, en definitiva, dos assaigs sucosos de temes candents. Els repassaré amb els meus corresponsals al món de l'assaig. Aquesta setmana he llegit Plagia millor, de Manel Oller, i Calla i paga, d'Inés García López. Però ho he fet sol. Amb mi ho han fet el filòsof Joan Bordeus i el poeta Marc Rovira. Soc Bernat Adeu i sou a l'Illa de Maians, el podcast d'Hora Llibres. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Marc, què tal? Ben tornat, bon. Joan. Déu vos guard. Comencem aquestes illes d'estiu dedicades a l'assaig. I abans que res us volíeu preguntar si sou lectors d'estiu o si, com que ens dediquem semiprofessionalment a això, deixeu l'estiu sense llibres perquè esteu, per dir-ho així, cansats de tanta pàgina, o si teniu una lleixa amb l'Ulisses pendent i el Tristram Shandy i la filosofia del dret de Hegel que ara aprofiteu per tornar a revisitar.
A veure, jo a l'estiu vaig a la platja i em deixo endur. Vull dir que el llibre que cau vaig llegint, però no tinc cap agenda, diguem-ne.
Jo sí, sempre faig estiu molt existencialista, sempre intento llegir les coses, les drogues dures, i ho vaig escriure, per tant, és veritat.
Autocita.
Fa temps que als estius ja intento llegir La mort i la primavera i no ho aconsegueixo. És un llibre que...
Però
jo,
què et passa amb La mort i la primavera?
Que m'angoixa. I llavors, vull dir, però alhora, per mi, és un llibre que passa l'estiu, tècnicament. Vull dir, jo veig allò i...
Tu veus la cascada i
sí,
el riu.
Sí, jo veig la cascada, per mi allò és... Perquè és l'únic moment que tinc contacte amb els rius i jo soc iocèntric, per tant, i ho recomano, en general, la cosa de llegir clàssics a l'estiu és un cliché, però és una cosa que faig sempre, i jo la crítica de la raó pura me la vaig llegir un estiu, vull dir, crec que és el moment per tant en la literatura com en l'assaig, no sabria dir per què, però és aquesta temporalitat estranya, recomanem anar als totxos a l'estiu.
Sí, és veritat, és un moment per la lleixa, per tornar a rellegir el Quixot, el Tristram Shandy, acabar d'una vegada l'Ulisses, i per totxos filosòfics, per què no? Nosaltres volíem fer unes quantes illes d'assaig per reivindicar la forma i per reivindicar que les editorials s'hi estan posant mica en mica i estan fent feina en aquest sentit, i per això ens interessava comentar aquesta Biblioteca d'Edalús de l'editorial Periscopi, però també impulsada pels col·legues de l'Escola Blum, i amb un número 1 bastant irònic, no? Perquè és bastant indicatiu a nivell ideològic que una, vaja, biblioteca d'assaig comenci per un llibre sobre el plagi. Amb un to abans ho deia, no? Parlant una mica del to d'aquests dos assajos, no? Jo penso que és positiu aquesta nova forma d'assajos que són assajos transcendents en el sentit que toquen temes candents, ho volen fer amb alçada intel·lectual, però ara que estem a l'estiu, siguem una mica més frívols, no són uns cunyassos que els facin il·legibles. Jo trobo que això és una cosa que moltes vegades ho diem, hosti, necessitem més assaig. Jo també crec que necessitem un assaig acadèmic ben fet, però també un estrictament no acadèmic, que sigui una mica més llegible, no a l'estiu, sinó en totes les estacions de l'any.
Sí, completament d'acord. Una cosa és ser feixuc a l'assaig acadèmic, però a sobre omplen un buit que és el de la teoria literària, l'univers de la filosofia francesa, la teoria crítica, els estudis culturals d'esquerres, que és en català. Tenim assaig ben escrit, però és un assaig d'una prosa cavalleresca, d'una prosa clàssica, des d'uns pressupòsits clàssics. El que gairebé no tenim són autors que tractin, per exemple, Oller és un cas molt clar, de que la seva prosa és molt agradable, sap quan parlar-te amb un vocabulari tècnic, sap quan fer servir vocabulari, inclús refranys i donar-los la volta, i una cura es nota que és poeta i que ho treballa. Però per mi el més important d'aquesta col·lecció és que, bueno, una mica reflectint tot aquest univers de la Bloom, per fi tenim en català coses que a Barcelona només s'estan fent en castellà, com des de quants llibres hem llegit sobre Lacan en català, en prosa catalana ben explicada, com el de...
En castellà 300.000, ja t'ho dic.
En castellà 300.000.
Massa, de fet.
I el mateix amb la teoria literària, que ha estat tan poc traduït. Llavors, si Dèdalus omple amb aquest tipus de prosa, sobretot algo que avui en dia és el vocabulari de la crítica cultural, perquè el clàssic ja el coneixem, doncs, bueno, és que és molt important, i com a eines aquests llibres estan molt bé que quan hagis d'anar a fer el teu paragrafet d'un assaig acadèmic o d'un article vagis a algo parit en català, i ho hauràs de fer perquè la teoria crítica literària és de la que demana la universitat, no és carner, sinó és el que explica aquí el Manel Oller, farà molt la diferència si algun estudiant pot anar-se'n a un original en català.
Anirà molt bé, i a més és una col·lecció de 4 assajos per any, que la veritat és llaminera, i és el que deia una mica el Joan, no? Lentament normalitzem allò, textos que hauríem de tenir ja de fa molts anys, no? Però bé, millor tard que mai.
Sí, exacte. Clar, el cas del llibre de l'Oller, a mi em sembla que és pràcticament un manual sobre literatura, és a dir, toca moltíssimes coses a través del plagi, i que està escrit d'una forma molt llegidora. Es veu perfectament la traça que té Oller en l'insult, diguem-ne, cordial i creatiu. Realment està molt bé. Es veu també com, en realitat, allò que predica una mica Oller ho posa en marxa en el mateix assaig, perquè és allò que deia el Joan, no? O sigui, estrafar algunes frases fetes, agafa referències, algunes, moltes són explícites, però d'altres ja són implícites, per tant, ja has de veure una miqueta on hi fica Gin Ferrer, on fica Martí Pol, per exemple, i fins i tot també és un text molt fresc en el sentit que hi ha expressions que segur que Oller, o això és una impressió meva, ha tret de Twitter, per exemple, no? O sigui, unes expressions, algunes qüestions que treu d'allà. Per tant, està molt bé tota aquesta mena de matxembrat de llocs, no? I d'orígens, per acabar explicant una mica què és la literatura, perquè justament la idea de fons del llibre una mica és aquesta, és a dir, que un quan està escrivint, diguem-ne, està escrivint amb tota una mena de bombolla i de constel·lació d'idees, que és tota la literatura precedent, les idees sobre la literatura, etc.
Clar, i els assajos sempre es fan des d'un present, i clar, nosaltres vivim un present de sobretextualitat, i una mica la tesi oculta d'aquest assaig és dir, escolta, si en el moment que no sabem una cosa entrem a la Viquipèdia i ja estem copiant un text perquè tots acabarem als mateixos llocs, naturalitzem el plagi, fem-lo més creatiu i fem-lo el més, per dir-ho així, plagiem millor, com diu el títol. Però comencem pel principi perquè a mi em sembla interessant, i és una mica el que deia ara el Marc, no? Em sembla molt llegidor també com explica la història del plagi, no? O sigui, fins a quin moment, a partir del segle XVIII i el segle XIX, comença a haver-hi aquesta lluita per la recerca de l'originalitat, i jo crec que l'Ull explica molt bé com en el fons el plagi té a veure amb conceptes, això, com el ser original o com la tradició mateix, no? Conceptes que abans del plagi no eren exactament els mateixos, no? Jo trobo que està molt ben explicat, això.
Sí, de fet, a mi em fa aquesta cosa weberiana, no? La idea de les patents, aquesta idea de l'esperit, el plagi i l'esperit del capitalisme podria ser també, sí, un títol alternatiu del llibre, i sí que és veritat que és una discussió, o sigui, en aquesta història, traçant una genealogia, ens podem adonar molt com podríem concebre el plagi d'una altra manera, no? Clarament, la tesi enfrontada, avui ens la trobem amb la idea del copyright, que també s'agafa en els llibres, és els defensors, els liberals, no? Parlen de la idea del naixement del capitalisme i la propietat privada i el fet de poder guanyar diners de la teva idea com el motor de la creativitat. En canvi, la visió més comunista és el contrari, el fet d'obrir el mercat d'idees ja pouarà en una mena de voluntat universal creativa que es multiplicarà. Això no és algo que jo Que ara, o sí, potser resoldrem aquest debat llegint Oller. L'altre aspecte que m'interessa, que és el que tu has comentat, el que em preguntaves de l'originalitat, no? De l'originalitat romàntica, Oller sempre la posa entre parèntesis, diu que potser no n'hi ha per tant. Diu, sempre diu, l'originalitat, la idea romàntica d'originalitat té una cosa a veure, però no tota, no? Diu, no és exacte, o sigui, ja teníem aquestes discussions abans i les hem continuat tenint després. Per mi, llegint aquest llibre com a persona preocupada per aquestes angoixes de la influència, de sobre si estic copiant o no, sobre fins a quin ho podem fer, vull dir, el llibre d'Oller el que és sobretot és un sentit comú esperançador, no? Al final...
És desestressant.
Sí, és molt desestressant. Sí, sí. Et donen moltes eines i sobretot són moltes eines performatives o de gestualitat. Sí. Al final, en tots els casos que repassa de plagis, diu, el més important és pràcticament la interpretació del plagi, és apoderar-te del teu plagi, el rest de saber per què fas una cosa, i l'enemic principal és el mal plagi, el plagi inconscient o el plagi dissimulat, no? Llavors, aquests gestos són literaris, no? Parlava el Marc, que és un llibre de literatura, tota l'estona està reflexat.
És un llibre que demostra, per dir-me una frase feta d'això que diu el Joan, que la propietat intel·lectual, així com la propietat privada a nivell econòmic existeix, a nivell intel·lectual és una fal·làcia. No, això és una mica la tesi central del llibre.
Exacte, i a més, clar, aconsegueix relacionar una miqueta el plagi amb la idea aquesta, anterior una mica al segle XVIII, de, no sé si compartir el saber, però sí que de prestigiar la teva pròpia veu a través de la veu dels altres, i no només com un mètode d'autoritas o de prestigi, sinó com el que deia el Joan, no? Fer-se seva la veu dels altres. A més, clar, sobre el tema del malplagi, a mi em recordava molt bueno, una experiència fent de professor. A vegades ja sabeu que això és una mica complicat i entres a l'institut més tard del que tocaria, etcètera, etcètera. No? Llavors els llibres de lectura ja estan donats, diguem-ne, com a mínim el primer trimestre. Llavors no saps exactament quin és el llibre aquest, però és el llibre que s'han de llegir els nens. A mi el que em va passar un cop va ser que el llibre era bastant dolent, realment. I clar, jo em vaig sentir molt, o sigui, molt malament d'obligar els pobres nens a llegir aquest llibre. Llavors, a mesura que anàvem llegint-lo, i els nens se'm anaven queixant, i anava preguntant, i per què us queixeu? Per què no us agrada? Què ha passat aquí? Quina és aquesta escena? Totes aquestes coses que Manel Oller destaca del mal plagi, que és normalment doncs, una miqueta com el mal sexe, és a dir, com aquesta cosa repetida, aquesta cosa que creus que has de fer però que no acaba de funcionar.
Situacions que no funcionen però perquè ja estan sobreexplotades.
Exacte. Sí. Clar, els nens les enganxaven rapidíssimament, és a dir...
És curiós.
La qual
cosa certifica que el problema de l'educació som els adults, no?
Segur, sempre, no els nens. Sempre, perquè clar, hi havia sempre una intuïció realment molt innocent en el nen, no? Els nens havien llegit poc, però havien vist pel·lícules, tot això també és un sistema d'expressió narratiu, no? Totes les coses que no els hi agradaven tenien a veure amb justament aquestes repeticions, amb els tremolors del personatge, o sigui, aquest tipus d'expressions tan repetides, no? Llavors, bé, el que vaig fer va ser convertir la classe de comentari del llibre en una classe de crítica.
Una metaclasse.
Una classe de crítica i van sortir 25 crítics meravellosos, no? Però vull dir que realment això...
Estàs creant una competència.
Jo estic fent un exèrcit, que és el que m'interessa, és la crítica, i ja us ho trobareu d'aquí 20 anys, però...
Abans de continuar, us volia agrair molt i molt el suport que estem rebent a cada capítol. Cada setmana sou més els qui us descarregueu i compartiu l'Illa de Maians. En aquest sentit, i per seguir creixent, ens ajudaríeu moltíssim si ens deixeu una ressenya del podcast a la plataforma amb la qual ens escolteu. Mil gràcies i continuem. La gràcia és justament saber una mica què s'amaga sota aquest plagi millor, no? Sobre aquest manament, perquè a més la gràcia del títol és la seva pròpia ironia, no? És pràcticament un imperatiu, no?
Sí.
El text ho acaba de respondre, jo diria, en el propi text. Mm-hmm. És una mica el que deia el Marc, no? És a dir, és justament quan agafes unes certes referències i les barreges d'una manera creativa, quan el teu plagi sempre t'acabarà portant a una cosa nova. És a dir, per què de plagi n'hauràs de fer obligatòriament? És a dir, el moment que et seus a escriure ja estàs plagiant un acte comú, que és l'acte de la cultura que està feta de suma d'individus, no? El que estaria bé saber què és exactament el que hem de fer per plagiar millor, no?
Estem parlant d'una col·lecció de la Blum, que és una escola de teoria literària, i una gran pregunta a la gent quan vol plagiar o escriure és per què cony hauria d'anar a una escola de teoria literària, o aquests típics malentesos de l'avantguarda, per què hauria d'estudiar la tradició, parla d'aquesta cosa urciana de tot el que no és tradició és plagi i li dona la volta, no? És un manifest fundacional interessant amb una editorial vinculada a una escola de literatura, no? I en aquest sentit, per mi, clarament, Oller ho explica de moltes maneres, ho exemplifica, però quan parlàvem d'aquesta idea d'originalitat, no? Queda clar, es justifica que per ser original has d'estudiar. O sigui, la idea romàntica de l'originalitat, de fet, el que cal subvertir d'ella és que allò que tenim de dintre, allò que ens és espontani, és original o interessant. Al revés, allò que tenim a dintre, normalment és avorrit, ja ha estat dit i està molt poc treballat. I en aquest sentit, un assaig saberut com el d'Oller, que sap moltes coses, que hi ha moltes referències, et demostra com l'originalitat no està dintre, sinó està fora, i que cal un treball. Llavors, en aquest sentit, queda molt ben relligat una gent que està abogant per la importància de la teoria literària, perquè t'has de gastar uns diners en un curs de literatura si l'originalitat està dintre, i no, l'originalitat està en totes la bibliografia que és capaç de citar, i la, com deia el Marc, la que no cita Oller. Per què? Perquè al final per mi queda clar que aquesta idea de plagiar millor, aquesta això que has dit de l'imperatiu, és un imperatiu de treball, de que l'originalitat o el plagi no es busquen a dintre, sinó que han d'estar constantment treballats. No? Per mi l'escriptor que ens deixa Oller s'assembla molt a... No té cap problema. Per ser original ha de ser un expert en literatura. No? És com un dissenyador de moda que per saber quin color... Vull dir, has de saber què s'està portant. Doncs aquest és un clar exemple. Oller sembla molt refrescant perquè sap molt. I si no en sapigués tant, no, per produir l'originalitat ha de ser molt conscient d'allò que està passant i no molt conscient d'allò que li interessa, que segurament és menjar, dormir i aquestes coses avorrides i escriure normal, que és com escrius quan no fas 10 cursos de teoria literària o saps tantes coses.
Cosa que és curiosa una mica, perquè clar, aquesta col·lecció, dèiem, és en col·laboració amb Periscopi i amb l'Escola Blum, que és una escola de literatura, diguem-ne, i això surt d'un seminari de literatura, quan en realitat les escoles de literatura o les escoles d'escriptura, que li diuen d'altra manera, no, tenen la fama de donar una miqueta de receptes una miqueta fàcils per desenvolupar la narrativa. Oller en realitat no dona cap recepte. El que diu és... llegir com un escriptor significa llegir-ho, o sigui, aprofitar-ho absolutament tot. O sigui, tenir el text i aprofitar-ho pel que tu vulguis. O la idea aquesta també de llegeix els dos mestres i has d'esmenar una mica la plana als teus mestres. És a dir, els errors dels teus mestres no els cometis tu. És a dir, mirar d'una forma molt, molt analítica allò que es llegeix. I també fa alguns comentaris sobre concepcions de literatura que em semblen interessants i que jo relacionava una miqueta amb l'altre llibre de la col·lecció, amb el Calla i Paga, per exemple.
Som-hi.
No?
Sí,
perquè... quan Oller critica que sacralitzi la literatura o que se sacralitzi la cultura, això em recordava una miqueta a la idea aquesta que apareix al Calla i Paga dels objectes que tenen excedents simbòlics, diguem-ne. És a dir, la cosa aquesta de jo llegeixo literatura o llegeixo llibres immensos o molt grossos perquè això em fa sentir una miqueta, no?
Legitimat.
Legitimat davant de la societat. Trobo que són dos llibres que aparentment parlen de coses molt diferents, però,
sí, però es poden relligar des d'aquest
tema. Relligar,
sí. Abans deia, Joan, calien llibres així. Aquest és un llibre que potser no descobreix coses excessivament perquè parla del malestar de la cultura, de la creació de subjectivitat, d'aquest xoc que hi ha entre la subjectivitat que creem i la que som o creiem ser pròpia de la psicoanàlisi, però sí que és cert que veiem aquestes idees segurament per primera vegada escrites en català, no? Que la qual cosa resulta sorprenent i alarmant.
Sí, no, completament. Vull dir, avui, si tu vols fer bromes a Twitter, has de tenir Lacan una mica per la mà. Vull dir, Lacan s'ha convertit en un mem indispensable i has de saber dir la metonímia del simbòlic, la crisi de l'imaginari. Aquestes bajanades són mínim vocabulari pedantet de... cultural. De fet, clar, Zizek, no, que és el filòsof més popular dels nostres temps, bàsicament el que fa als seus llibres és explicar Lacan a través de coses. Clar, aquí Inés García López explica Lacan a través de coses. Està molt bé perquè les explica a través de xarxes socials, per això potser m'ha vingut la idea de Twitter, hi ha una certa innovació, però el sol fet de tenir, perquè aquest llibre és un curs de Lacan aplicat, no? Llavors hi ha una part del llibre que és clarament d'introducció als conceptes, que serveix com una introducció
sí,
a Lacan.
Sí, i està molt ben feta.
Amb aquesta prosa que hem dit, que està molt ben escrita, que no és ni massa obscura ni el banalitza, i alhora està...
La qual cosa, diem per qui no l'hagi llegit, amb Lacan no és fàcil, perquè no és un pensador fàcil.
Mai s'ha de llegir Lacan original, jo tot el que sé de Lacan només ho sé gràcies a Zizek, i ara gràcies a Inés García López, que em sembla la forma correcta, i segurament Manuel Oller estaria d'acord en que no hagi pugui parlar de Lacan, només haver llegit els seus traductors. Lacan s'ha convertit en una eina d'anàlisi de la cultura molt important, i Inés García López ens explica una mica, doncs, aquesta és la que explica de l'introducció, ens les explica en català i les aplica a diferents coses amb les frustracions inherents, no, del mètode psicoanalític que com tots sabem sempre incorre en paradoxes, una mica frustrant, vull dir, no és un llibre de receptes per mi. Els dos llibres també els podem lligar amb aquesta cosa. Els dos llibres parlen sobre el llenguatge i al final...
Aquí l'absència de llenguatge, no? Aquesta és una de les troballes del llibre que em sembla interessant, no? Aquesta idea de l'imperatiu de callar.
Bé, és que llegint el llibre d'Inés García López, una de les coses que ha agraït més és això que comentàveu vosaltres, no? El fet que pugui resumir una miqueta el que explica Lacan, perquè sí que és veritat que és molt complicat entendre'l, sempre que hi vaig al text directe de Lacan ho passo terriblement malament. Llavors, aquí de sobte et posa les coses molt al seu lloc i això és una cosa realment d'agrair, però després les reflexions que fa a partir de les xarxes socials o també de... cap al final el tema del capitalisme, a mi m'ha portat a pensar molt també en productes culturals. És a dir, pensava, per exemple, en la idea de, que comenta que quan comenta que els ideals del subjecte contemporani no tenen el caràcter universal que tenien els anteriors perquè presenten una consistència diferent, perquè són volubles, fluctuants i oscil·lants. A mi això m'havia recordat quan vaig llegir de jove a Crim i Càstig, per exemple. A vosaltres sabeu que Crim i Càstig, Raskolnikov, que és el protagonista, que va matant l'anciana, diguem-ne, una mica per diversió, una mica per robar-li les joies que no té. Però després hi ha una cosa que a mi em va impressionar molt de jove, que era que ell repetia i repetia que volia ser un Napoleó, no? I que, per tant, aquesta matança de l'anciana era convertir-se en aquest Napoleó. Clar, tot això de convertir-se en el Napoleó és el que Inés García López d'alguna forma diu que s'ha trencat, que ja és molt més fluctuant, que hi ha un va i ve. I hi ha aquesta...
De fet, a Crim i Càstig hi ha una reflexió sobre com esdevenir un gran home i si els grans homes han d'estar subjectes a les lleis. No?
Exacte.
Això, tot això s'aniquila perquè la llei està incrustada dins l'imaginari, per dir-ho així. És un canvi de paradigma. No, i és veritat que una de les coses que té bones que té aquest assaig és que no és alliçonador, en el sentit que dona propostes per tal de sortir d'aquesta roda de silenci de per consum del capitalisme, a vegades amb coses molt senzilles, com per exemple dir que no, hi ha una reivindicació de la inacció que també la fa Žižek en un moment, però jo diria que d'una manera menys frívola aquí, però no dona grans solucions màgiques ni tampoc condemna massa el sistema perquè sí, no? No és moralista aquest llibre, diria jo, i això s'agraeix molt.
Sí, o sigui, el problema de la psicoanàlisi és que la psicoanàlisi és un aparell explicatiu molt gran i has d'anar comprant moltes coses i al final, quan arribes al final, tens la sensació que si no has comprat tot el vocabulari, estàs una mica atrapat en els seus conceptes i això sempre passa en un assaig psicoanalític que la seva pròpia prosa, els seus propis conceptes t'atrapen més que els d'un filòsof o d'un autor. Al ser una escola tan tancada, doncs ja les seves anàlisis inclouen les seves respostes. Clar, en l'antimoralisme de la psicoanàlisi també hi trobem una cosa que ho veia molt a temps en el que va néixer la psicoanàlisi. Clarament, això ho explica Inés García López, parla d'una cosa que a mi m'ha semblat que potser ja té més a veure amb els pares de la psicoanàlisi que en el nostre present. No? Ell parla d'aquesta idea de Lacan, de la crisi del simbòlic, no? Això que explicava el Marc. Bé, en el passat se suposa que el regne del simbòlic, que és els grans relats, no?, suturaven els forats del subjecte, permetien a la gent donar ordre i consistència a la seva vida amb la moral, i en canvi la postmodernitat és quan això decau i per tant estem més esfilagarsats. Jo tinc la sensació que això s'està esgotant, o sigui, tinc la sensació que hi ha un canvi, o sigui, la postmodernitat ja no és un problema on no ens sentim en aquell lloc i ella en parla en el llibre dels replegaments identitaris que estan havent-hi. Per tant, també tinc la sensació que la psicoanàlisi l'hem de començar a tractar com una cosa que va emergir en un moment de la història, però que podia canviar el món en el que va emergir i que no sempre podrà explicar o s'haurà d'evolucionar.
I a més, a vegades, perdona, sí. Ha passat una mica amb Lacan, ha passat una mica amb Foucault, que és que es va agafar com una... llibre de text per analitzar coses fora del temps d'allò que volia analitzar. És a dir, Foucault analitza el Foucaultianisme, és una anàlisi bàsicament de la modernitat que ara s'utilitza per analitzar la dinàmica de les torradores, no? Especialment els americans ho han fet això, ho han agafat com un manual i han dit mira, ja tenim gasolina per la teoria crítica en els propers dos segles. Això, com tu dius, acaba caient perquè la realitat també genera la seva pròpia ideologia, no?
Totalment, llavors, ara a la pregunta si era moralista, crec que sí que hi ha una, o sigui, si el simbòlic s'ha debilitat, clarament és García López com a persona interessant en el llenguatge i en la literatura, sí que proposa una restauració del llenguatge i el pensament discursiu contra el buit del llenguatge. Llavors, per mi això és paradoxal, no? Perquè, que és el que passa amb la psicoanàlisi, sí, els grans relats, la moral i les coses simbòliques ens havien oprimit d'alguna manera i ara el problema és que no tenim grans relats i n'hem de construir de nous per suturar-nos d'una forma més creativa, clar, la psicoanàlisi et diu, d'acord, crea't un relat que sàpiga dir de tu mateix que ets una persona escindida, que no és complet. És un relat antirrelat, que inclogui la ferida. Això és una resposta que per mi sí que és moralista, sí que és clau i que és paradoxal i interessant i que fa que els psicoanàlisis sempre em portin en aquestes tombarelles que com a teoria el facin com la literatura, no? Que és el que parla, immensament satisfactòria, però alhora immensament inacabable i que a vegades també et porta un punt d'esgotament perquè hi ha tanta feina, no? És el que passa, no, amb la psicoanàlisi, que has d'anar cada cap de setmana a fer teràpia i llavors, bueno, és que és molt complicat i no s'acaba mai.
Només ho fan els jueus rics o els argentins, que tenen molt de temps. Marc, volies afegir alguna cosa?
Sí, només volia afegir en la idea aquesta de la relació entre la cultura i el capitalisme, que jo crec que hi és en el llibre d'Inés García López, hi ha un punt bastant important que diu que una de les creences o un dels relats que tenim és aquest relat de ser natural, no? O d'anar cap a la naturalitat de les coses, etc. Això em feia pensar, per exemple, en tots els productes que comprem al supermercat. Tots, en principi, són bios, ecològics, naturals, etc., però tots continuem portant les mateixes porqueries de sempre. Però també em portava una mica a la idea aquesta cultural que explica el final dels Andriagos, que és, diu, els subjectes andriagos, tot i estar sotmesos a l'imperatiu de consum del capitalisme global, encaren el concepte d'ingovernabilitat. És a dir, són els subjectes que apliquen la necropolítica per poder, d'alguna forma, sobreviure en el seu espai. I pensava una mica, sobretot, en les figures musicals d'avui en dia. I pensava en Setangana, però potser també en Rosalia. És a dir, tota aquesta estètica que, d'una banda, és molt capitalista, perquè, d'alguna forma, doncs, surten amb grans cotxes, es parla de diners, etcètera, etcètera. Fins a quin punt és una estètica o és una, no sé si idealització o una depuració d'aquesta idea capitalista per arribar a ser una mena de crítica. És a dir, no sé fins a quin punt, no?
Sí, perquè també és una sumptuositat molt mortuòria,
clar,
volgudament cutre, i potser mostra aquesta ambivalència.
Clar, vull dir que a mi com a figures culturals, a mi això em sembla un fenomen molt, molt interessant vist des d'aquest punt de vista. Sí, sí. I aquest llibre hi fa pensar una mica.
Sí, sí, i en aquest sentit és el que demanem d'un assaig, no? que et faci venir pensera, i jo crec que amb els dos llibres, amb el llibre de la Inés García López i el Manel Oller, passa. Com dèiem abans, aquesta col·lecció ha promès 4 assajos per any, cosa que és magnífica perquè sí, també ens dona temps de respirar. No cal fer-ne 25 en un any, millor fer-ne 4 i fer-los ben fets com és així. A més, l'edició és molt bonica, que abans no ho hem comentat, amb il·lustracions laberíntiques molt apropiades, i la veritat és que molt, molt fàcil de llegir. Us la recomanem moltíssim, aquest Calla i Paga i aquest Plagia Millor. Marc, Joan, moltes gràcies i fins ara. Chocolate.